Avui al Faves Contades coneixerem un projecte solidari que fa més de 20 anys que treballa fent tasques de cooperació al desenvolupament al Perú. Es tracta de la Fundació Equànima, una entitat amb seu a Sant Cugat i que forma part de la xarxa solidària de la ciutat, que recentment ha fet el salt al món del cinema amb Les morts de Xantiorinti, una pel·lícula que ha guanyat un premi fins i tot abans d'estar acabada. Parlarem amb el president de la Fundació sobre la tasca de l'entitat i d'aquesta nova aventura cinematogràfica, Raül Arqueros, president de la Fundació Equànima. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Raül, tu ets cofundador de la Fundació Equànima,
sí,
una entitat que fa més de 20 anys que treballa al Perú. Com va néixer aquesta fundació? Perquè ara fora d'antena m'explicaves que hi ha hagut una evolució, oi?
Sí, bueno, jo és que primer em vaig casar amb una peruana que ve d'una zona molt pobra a l'extraradi de Lima i bueno, jo visc a Sant Cugat i era com un contrast tan potent que vaig pensar, hem de fer alguna cosa. I d'aquí sorgeix la idea de fer una escola que l'any que ve, de manera oficial, ja seran 20 anys. Però realment portem 26, 27 anys, són quasi 30 anys de fer tasques a Perú. Primer amb l'Associació Salut i Música, que encara existeix, però bueno, realment s'ha convertit en la Fundació Equànima des de fa uns 6-7 anys.
Hi ha hagut aquesta convergència, no? Aquesta evolució.
És que volíem donar com un altre, diguem, un altre nivell, d'acord, sobretot de cara a demanar subvencions, que per cert mai hem tingut subvencions. Vam demanar un cop al principi quan érem associació, però realment tot ho hem fet entre amics, coneguts i concerts i coses d'aquestes.
Amb voluntariat i la bona voluntat, no?
Sí,
entenc. Sí, sí. Ara ens explicaves que tu et vas casar amb una dona del Perú i jo et volia preguntar què és el que us va portar a concentrar-vos en aquesta regió, perquè hem parlat de Perú, però realment treballeu en les immediacions de la capital, de Lima. És precisament per aquesta coneixença a través de la teva dona d'aquesta regió del Perú?
Sí, perquè ella ve de l'extraradi de Lima, que és una zona on tota la costa peruana és pur desert. I a l'extraradi de Lima, en arenals desèrtics, a causa del terrorisme, centenars de mils de persones es van assentar en unes condicions superprecàries i pues va ser això, bàsicament, la zona on ella va créixer de petita, amb totes les carències que això implica i les realitats brutals que s'han viscut allà, i això va ser l'origen, bàsicament.
Quina és la missió? Per aquelles persones que no us coneguin i li hauries de resumir quina és la missió, l'objectiu de la Fundació Equànima, quin seria?
Bueno, bàsicament és, en principi era això, dir, bueno, vaig agafar tots els meus amics i anem a ajudar a nenes i nens que viuen en aquest context a donar-los escola, no? I per això tenim una escola. Però bàsicament era això, és així de senzill. Però fa uns 7 anys o així, l'escola ja té bastant de repercussió. Hem sortit 3 vegades a la televisió peruana com a exemple de projecte humanitari, tenim un reconeixement públic de les autoritats i tal. Clar, aquesta ressonància va fer que una gent de la selva em demanés ajuda.
I aquí és on és una segona branca, no? Un segon projecte.
Exacte.
De la Fundació, que seria el que està centrat en l'Amazònia.
Exacte, i aquí sí que la Fundació es redimensiona. Per què? Perquè nosaltres no tenim medis per fer més coses. L'escola és molt cara. Tenim un gran equip de persones que tenim que pagar sous, etc. Però quan vam anar allà ens van dir, vingueu encara que fos per donar-nos idees, perquè estava en una situació molt precària. I quan vam baixar allà va ser brutal el que vaig veure. Brutal vol dir que vaig veure un món menjant-se en un altre.
El món del nord global, podríem
sí,
dir.
Sí, l'hiperconsumisme requereix de zones de les que extreure el que no podem produir aquí.
Estem parlant de cautxú, per exemple.
Bueno, el cautxú va ser el principi. Realment a la selva no s'entra. No hi ha conquesta de la selva fins al segle XIX, a mitjans, amb el tema del cautxú, que ha sigut brutal, genocidis constants, no? Però clar, més enllà d'això, quan ja s'entra i ja s'estableix la gent, o sigui, el món desenvolupat allà, hi ha mil recursos més: petroli, gas, or, cacau, cafè, gingebre, pinya, mil coses.
La iuca.
La iuca sí, però la iuca no és tan perillosa, però sí que ho és precisament el cacau per fer xocolata, perquè hi ha molt, molt consumisme de xocolata, molt de cafè, i encara que sigui de comerç just, de cultiu biològic, es deforesta. i pensa que la zona on estem, nosaltres operem una zona específicament de 10.000 quilòmetres quadrats, però que està enmarcada en un àmbit en el que ens movem també de 50.000. Tota aquella zona, per exemple, que és el que, de les primeres coses que em va impactar, i l'altra ja et diré, ja veus, és brutal, és que des de quan acaba la temporada de pluges, i específicament a partir de juliol, juny, juliol, fins a octubre més o menys, tot el cel sempre està cobert de fum. Aquest any ha sigut especialment virulent. D'acord? Per què? Per deforestar. Mm-hmm. Per què? Per plantar tot el que es planta que portarem aquí. Milers de containers arriben cada mes de l'Amazònia, no? I després, perdona, per això és molt important que, clar, nosaltres pensem, quan pensem en l'Amazònia, pensem en arbres, en bosc, en ecologia, però és que hi ha una cosa paral·lela.
Que és la vida i la cultura, no?
Totalment. O sigui, les morts de Chantiorinti reflecteix... O sigui, a mi m'ha donat molta pena veure aquesta pel·lícula. No l'he volgut veure fins l'estrena, ni les proves, ni res. Volia... Uai, em va tocar molt sabent que jo he estat allà des de fa molts anys fent una feina de remengar-te les mànigues, no? Uh-huh. Les cultures es moren. Es mora la gent. Una selva que no hauria d'haver problemes de
vestiment.
Exactament. La zona on estem hi ha entre el 60-70 a 90% d'anèmia en nenes, nens, adolescents i dones en edat fèrtil. Això és brutal. I tot això ho provoca uns productes que ells no prenen. Ells no mengen xocolata, ells no beuen cafè, ells no prenen gingebre. Saps, a la selva no prenen gingebre, mm-hmm. que és una planta que escalfa el cos, no? Vull dir... I vaig veure una cultura que està, no està ni en, d'on venen ni on estem nosaltres. Estan entre dos aigües, així de clar. I és brutal.
I això és el que explica una mica aquesta pel·lícula que heu fet, Les morts de Chantiorinti. Com va sorgir la idea de fer aquest film? Perquè al final la tasca d'una fundació, ens deies, el projecte de l'Amazònia, el projecte de l'escola... Una pel·lícula no és el més habitual, però crec que ho devíeu creure necessari per explicar, no?, la realitat amb la que us trobàveu.
Sí, 5 cèntims de l'evolució fins a arribar a la pel·lícula. Quan baixo és, no tenim cèntims per ajudar, però us donaré idees. Una de les claus que vaig fer és, cada vegada que anem a l'escola a Lima, diguem, a supervisar cada any, baixaré un moment a la selva amb un equip, jo sóc músic i tinc equips de camp per fer gravacions, comencem a recuperar les vostres músiques, vaig començar per aquí, uh-huh. comencem a recuperar les vostres músiques i a partir d'aquí ja veurem què fem, però això sí que es pot fer sense cèntims, i motxilla, selva endins, i la Fundació hem editat, tenim una col·lecció de músiques de 10 discos, hem gravat a gent de més de 100 anys, vull dir, són unes músiques que s'haguessin perdut.
I ancestrals.
Totalment. Per nosaltres és el punt de partida per crear el gran projecte del Centro de Arte Amazónico.
D'acord? Hi ha un empoderament, entenc també, no?, de la població indígena des del moment que es dona valor a aquestes tradicions, a aquests costums, a la seva cultura?
Mira, també hem fet, lògicament, projectes de nutrició. Hi ha que nutrir. Val? El tercer ha sigut un superèxit. Ara anem a per un macroprojecte de nutrició, perquè és lo previ, perquè si no és impossible l'empoderament.
Sense salut no hi ha vida.
No, els nens et miren, tu els hi parles i triguen segons que es fan eterns en respondre't, o sigui, han de processar, perquè quan una persona té una anèmia d'aquestes potentíssimes, no pot rullar bé, no? Aleshores, hem fet tres projectes de nutrició que han sigut, diguem, proves pilot, amb les que hem demostrat que la idea que tenim tira pa'lante. Aleshores, ara anem a per un macroprojecte. Però sí que és veritat que ells tenen l'autoestima molt baixa, ens tenen una mena de barreja, és molt paradoxal, és admiració i odi alhora. Uh-huh. Val? Aleshores, una de les claus és ajudar a empoderar-los des del desenvolupament cultural, perquè ells ja reneguen del seu desenvolupament cultural.
Que això és una de les coses, em sembla, que es veu a la pel·lícula, oi, aquesta...
Bueno, sí, respecte a la història de la pel·lícula va ser, bueno, tenim que explicar aquí coses en un llenguatge, diguem, que arribi a quanta més gent millor, i no des de l'aspecte purament intel·lectual o fins i tot emocional, sinó que toqui l'ànima.
Des de les entranyes.
Totalment, i aleshores anem a fer servir l'art per començar a crear consciència i a provocar debat aquí, que és el que ens agradaria. Aleshores van tenir el regalàs d'un director que és boníssim, és un poeta visual meravellós, que va fer el que li va donar la gana amb la pel·lícula. Jo volia una altra cosa, però bueno, crec que el procés creatiu no s'ha de, diguem, de condicionar, i has de donar tota la llibertat. El propi Gaudí tenia mestres de trencadissos, vull dir, no s'hi ficava, d'acord? I això és el que dona una riquesa. I l'Hermès ha fet una cosa molt, diguem, ha fet pura poesia visual, es veu molt l'ànima, no reivindica res directament, però va implícita una tristor d'una cultura que s'està morint.
Per a aquelles persones que encara no hagin tingut l'oportunitat de llegir sobre aquesta pel·lícula, de què tracta Les morts de Xanti Orinti?
És una història real, penosa, perquè el Xanti Orinti era un no contactat, que són les tribus que viuen dintre de la selva, no tenen contacte amb la civilització. Algú va passar que encara no sabem, perquè es va crear un vincle molt gran, però hi ha coses que ell va donant mica en mica. Es mor tota la seva comunitat, es passa encara uns anys sol, i després arriba a un lloc que per nosaltres seria el fi del món, però allà és una zona on ja anava de tant en quant el Ministeri d'Ambient i el de Salut. El detecten i li canvien el nom. Li diuen, a partir d'ara tu ja no te puedes llamar Xanti Orinti. I li van posar un nom i dos cognoms.
Quina bestiesa, oi?
Brutal. No van dir, com es llama tu padre? I tu madre? Pues unim el nom més a... Val? No.
Quin desarrelament de la identitat.
Total, Luis Aventi Vázquez. Luis Aventi Vázquez. Hosti, el tio, li donen un DNI, refà la seva vida. A la zona, on, a la comunitat on està, que tots són aixàniques, de fet, però ell, com que era un no contactado, el discriminen, se'n riuen d'ell, i estava discriminat, realment, fins que arribem nosaltres i ens interessem per ell. Va haver algú molt mà contra tots nosaltres, i aleshores és quan la comunitat comença a dir, oi, Xanti Orinti, Luis, s'interessen uns gringos per ell, van a fer una pel·lícula, i canvia completament el xip de la gent, no? Aleshores, la primera mort és el que li passa allà dins, que no sabem. La segona mort és quan li canvien el nom. I després hi ha una tercera mort. I aquí no vull fer una crítica a ningú en especial, d'acord? Però sí que és una realitat objectiva. Els evangelistes estan anant a saco. A la selva estan desarrelant per complet les cultures. No faig una crítica a l'evangelisme, val? Perquè hi ha evangelistes meravellosos, però aquell tipus de perspectiva evangelista està arrasant d'una manera brutal, i ell ja comença a perdre la seva cosmovisió, un altre mort d'ell.
Ens queden 5 minutets per arribar al final. Raül, la pel·lícula, ho dèiem al principi, quan l'hem presentat, va rebre un premi fins i tot abans d'estar acabada, però ara està en aquell punt àlgid. Acabes d'arribar d'aquest cap de setmana del Festival de Cinema Internacional de Sevilla, on diumenge...
L'Europeo,
on es va poder veure. I aquest cap de setmana, el diumenge, per aquelles persones que siguin de Sant Cugat i Rodalies, tenen una nova oportunitat per veure la pel·lícula. Serà a Barcelona.
Sí, al CCCB, en el marc del Festival Alternatiu de Cinema de Barcelona.
Us esperàveu aquest èxit, aquesta rebuda per part del món del cinema, d'aquesta història?
És molt fàcil dir que no, semblaria prepotent dir que sí, però teníem bones sensacions. Per què? Perquè no és fer una pel·lícula el arte por el arte. Hi ha un rerefons, o sigui, nosaltres volem fer coses. Jo mateix fa molts anys que no faig concerts de música per la música o grau per... No, és sempre amb una raó, amb un rerefons social, i en aquest cas l'Amazònia, que, sisplau, és de tots, l'hem de cuidar tots, perquè l'estem arrasant tots, conscient i inconscientment. Aleshores, fer servir l'art, en aquest cas una pel·lícula, per posar de relleu una realitat, tocar l'ànima i a veure si ens aixequem una mica més d'aquesta meravellosa zona de confort en la que estem, i que no hem de renunciar, no tenim que renunciar. I ens l'hem treballat, de fet, però sí que hem de seure a replantejar-nos les coses.
Teniu previst portar la història a altres festivals de cinema. No sé si, per exemple, podeu arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sant Cugat perquè es pugui projectar als cinemes de la ciutat, en algun cinefòrum que tingui més recorregut.
A nosaltres ens agradaria... He de reconèixer també que no... és un món nou per mi, el tema aquest. Jo... quan vam començar la pel·lícula, que m'ha tocat de fer de productor executiu, o sigui, estar sobre el terreny, aconseguir el menjar, l'aigua, contactar amb els indis, ha sigut complicat, i no sabia ni el que era un productor. Aleshores, tota aquesta història nova...
Quina reinvenció, eh?
Sí, tota aquesta història nova, que és la de els festivals, és nou per mi. Aleshores, i és nou per la Fundació, lògicament. Aleshores, no sabem si que és veritat que ara estem en l'etapa de festivals, es presentaran a altres festivals... A vegades has de renunciar a uns. Vam renunciar al de Gijón per poder estar a Sevilla. I a veure què passa. I després d'aquí, clar que ens agradaria, però no sabem com fer-ho, que l'Ajuntament... És que és molt important tot això. És realment rellevant.
I com ho pot fer la gent d'aquí, de la ciutat, i que ens estigui escoltant, per donar-vos un cop de mà a la Fundació? Quines vies hi ha?
Bueno, poden entrar al web i contactar amb nosaltres, perquè clar que cal cèntims, però no només cal cèntims. Cal gent aquí, gent allà. A l'escola de Lima tenim un apartament preciós per tothom que vulgui anar de voluntari. No es cobra res, no, al contrari. O sigui, tenim una escola perquè puguin venir gent de tot tipus, és igual. Molt important les dones, perquè vosaltres, les dones d'aquí d'Europa, sou un exemple per les dones d'allà. D'acord? I només amb la presència ja es desprèn algú que ja no hi ha, no? Aleshores, jo sempre dic, aneu, moltes dones, perquè és molt important, perquè la dona és la clau.
Doncs crida feta, Raül, que vagi molt bé aquesta projecció d'aquest diumenge al CCCB de la pel·lícula, a veure si tenim sort i la podem veure també a les sales de cinema de la ciutat. Gràcies per compartir la teva història i tota la tasca que feu en tantes tecles des de la Fundació Equànima, i molta sort i empenta per seguir endavant amb aquest projecte.
Sí, i tant.